Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora de Catalunya migdia des d'ara fins a les 4. Durant la primera hora us hem parlat del pols que s'ha obert entre el govern espanyol i Junts per Catalunya i el Partit Popular després de la derrota parlamentària d'ahir del Congrés dels Diputats del govern socialista. Pedro Sánchez no té cap pressa ara per recuperar les mesures que ahir van decaure, com ara la pujada de les pensions o els descomptes al transport públic. I el Partit Popular i Junts per Catalunya, que ahir no van voler aprovar aquestes mesures, s'ofereixen ara per tornar-ho a votar, però per separat d'altres mesures. Això mentre a la gent ja li ha tocat el rebre. Avui Renfe, per exemple, ha deixat de ser gratuïta i aviat també desapareixerà la bonificació de l'Estat pels bitllets de metro, bus o ferrocarrils. Comissions Obreres i la UGT ja han convocat manifestacions pel dia 2 de febrer perquè protesten perquè no s'ha aprovat la pujada del salari mínim interprofessional. I també us hem explicat que 3 dies després d'arribar a la Casa Blanca, Donald Trump ha començat una cacera de bruixes contra els treballadors públics que van aplicar programes de diversitat. El líder nord-americà estén l'estratègia agressiva a tots els àmbits, inclòs el control de les fronteres. En aquesta segona hora tornarem a connectar amb Washington per analitzar el moment amb el nostre corresponsal, amb el Francesc Garriga. Però a aquesta hora, què més podem afegir, Sara Riera?
Doncs que el Tribunal Europeu de Drets Humans sentencia que el rebuig d'una dona a tenir sexe amb el seu marit no pot ser considerat com una causa de divorci. Els jutges d'Estrasburg condemnen França per haver validat justament aquest argument. Brussel·la, Jordi Baró.
Bona tarda. Victòria a Estrasburg per una ciutadana francesa qui la justícia del seu país va responsabilitzar del divorci del seu marit pel rebuig d'ella a tenir-hi sexe. La dona, que es va casar el 1984 i va tenir 4 fills, va presentar als tribunals la petició de divorci el 2015, amb l'argument que el marit tenia un comportament violent i que havia prioritzat la seva carrera professional per sobre de la seva vida familiar. L'home va contraargumentar assegurant que el divorci s'havia de concedir pel rebuig al deure conjugal, un concepte recollit al Codi Penal francès com un motiu que pot justificar la separació. La decisió final de la justícia francesa va ser acceptar aquest argument del marit i responsabilitzar totalment a la dona de la separació pel rebuig a mantenir relacions sexuals. La demandant va recórrer a Estrasburg, que avui li dona la raó. Diuen els jutges europeus, per unanimitat, que es va violar la llibertat sexual d'ella, el dret a disposar del propi cos i la prevenció contra la violència sexual, i que no hi ha cap motiu en aquest cas que justifiqui la ingerència dels poders públics en el terreny de la sexualitat.
A Mallorca, la Fiscalia demana que s'arxivi la causa contra el president del Parlament de les Illes, Gabriel Lecén, que està investigat per un presumpte delicte d'odi. Aquest polític de Vox va estripar, recordareu, les fotos de les Roges del Molinar assassinades pel franquisme enmig d'un debat parlamentari. Palma, Arnau Maimó, bona tarda.
Bona tarda. En un escrit d'11 pàgines, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, el fiscal José Díaz Capa assenyala que durant la instrucció no ha quedat acreditat que Gabriel Lecén volgués lesionar la dignitat de les víctimes del franquisme ni de les seves famílies. El Ministeri Fiscal considera que estripar i tirar a terra la fotografia d'Aurora Picornell i les germanes Pasqual a dins de l'hemicicle no va tenir una motivació discriminatòria per part del president d'extrema dreta. Recordem aquell moment.
Les ordeno, por favor, que retiren esos retratos de sus ordenadores.
Estos retratos están aquí como acto de justicia y como acto de represión.
No pot tocar el meu ordenador, president!
El jutge del cas haurà de decidir en els pròxims dies si arxiva la causa o si continua endavant amb el procediment, tal com reclamen les acusacions particulars de les famílies de les víctimes i l'associació Memòria de Mallorca.
És a veure també que el sud d'Europa, Califòrnia i Austràlia són 3 de les regions del món que més triguen a recuperar-se dels incendis i les sequeres. És la conclusió, com a mínim, d'un estudi del CSIC que a partir de l'anàlisi de les dades obtingudes durant dècades pels satèl·lits a tot el planeta i que ara publica la revista Nature Climate Change. Entre els factors que condicionen aquesta recuperació d'un terreny que s'ha cremat hi ha la disponibilitat d'aigua, la radiació solar i també la biodiversitat. Els científics que afirmen aquest estudi han constatat que després d'un esdeveniment extrem com una sequera o un incendi, les plantes de regions seques es tornen més sensibles a la manca d'aigua i, per tant, triguen més que les de les regions humides a recuperar-se.
Aquestes són algunes de les notícies a aquesta hora, però n'hi ha una altra que s'estava produint fins fa tot just uns minuts. I és que s'acaben d'anunciar les nominacions als Oscars, als premis de l'Acadèmia de Hollywood. Un anunci que s'havia posposat 2 vegades pels greus incendis de Los Angeles els últims dies i que han anunciat que la cerimònia del dia 2 de març que és quan s'anunciaran els guanyadors, serà un homenatge a la ciutat que acull la majoria de grans estudis de cinema dels Estats Units. Però aquí, al Catalunya Migdia, a Catalunya Ràdio, quan parlem de cinema, saludem el Marc Garriga. Marc, bona tarda.
Bona tarda.
Avui és d'aquells dies en què es fa una mena de travessa d'aquest tantes nominacions, aquest tantes altres, la més nominada és tal pel·lícula, aquesta ha guanyat el pols, aquesta altra. Quins titulars hi ha de les nominacions?
Ara comencen, ara és quan comencen les travesses.
Ara, a partir d'aquí, no? A veure.
Podríem llegir les nominacions una mica com una declaració anti-Trump de l'Acadèmia de Hollywood i dels acadèmics.
Seria sorpresa, perquè normalment el món de Hollywood és més aviat demòcrata i especialment anti-Trump.
Però s'havia de veure fins on arribava la seva valentia i arriba força lluny perquè la pel·lícula més nominada és Emília Pérez, que és una pel·lícula francesa sobre un líder del narcotràfic mexicà que canvia de sexe. Després la segueixen, té 13 nominacions, després la segueixen amb 10, The Brutalist, que és una oda als Estats Units com a país d'acollida d'immigrants. I Wicked, que seria el musical aquest spin-off del Mac 2, que també és una crítica a tota aquella gent que odia a qui és diferent.
Molt bé, doncs, per tant, no és inequívoc el missatge, inequívoc. Podríem dir, no?
Després venen A Complete Unknown, que és la història de Bob Dylan, líder de la cançó protesta, Conclave, que és una pel·lícula on es cull en un papa, no faré spoiler, molt particular. A Trump no ho aprovaria. I Anora, que és la història d'una treballadora sexual. Per tant, totes aquestes estan nominades a millor pel·lícula.
I veig una mica el risc de la sobreinterpretació. No sé si en totes les pel·lícules l'efecte Trump ha estat present o no, però vaja, en tot cas aquestes són les més nominades.
A favor de la diversitat, etcètera, etcètera. Després també, com a millor pel·lícula, a banda d'aquestes 6, hi ha Dune, part 2, La Sustància, Aún Estoy Aquí, que és una pel·lícula brasilera, és una de les sorpreses d'aquestes nominacions, i Nickel Boys, que és l'adaptació de la novel·la de Colson Whitehead. Dins d'Emília Pérez, l'actriu protagonista és una madrilenya d'Alcobendas, Carla Sofia Gascón, tot i que aquí no és gaire coneguda perquè treballava a Mèxic, està nominada com millor actriu. I això també és un missatge clar, jo crec, que competirà amb Mickey Madison, que és una actriu trans. Mickey Madison, la protagonista de Nora Demi Moore, que és La Resurrecció amb La Sustància, Cynthia Erivo, que és la bruixa verda de Wicked, i Fernanda Torres, una actriu brasilera molt reconeguda al seu país. I com a actors, atenció, Sebastian Stan interpretant Donald Trump. Això era una de les apostes, però no estava molt clara, i finalment està nominat per la pel·lícula The Apprentice, la història de Trump, on el ridiculitzen força. Hi haurà de competir amb Adrien Brody, Timothée Chalamet, que fa de Bob Dylan, Ralph Fiennes i Colman Domingo. Cap de les opcions que hi havia, dos curts, un català, un espanyol, no han passat el tall, ni Alberto Iglesias per L'habitació del lado de Pedro Almodóvar, tampoc la pel·lícula del Manxec no té cap nominació als Oscars aquest any.
Molt bé, doncs aquest és el resum, podríem dir, de les nominacions que s'acaben de fer públic. De fet, mentre estaven fent els esports aquí a Catalunya Migdia, s'estaven fent, llegint una darrere de l'altra, totes aquestes nominacions. El dia 2 de març és la cerimònia d'entrega dels Oscars.
Correcte.
Hi haurà homenatge a la ciutat de Los Angeles, perquè, clar, és allò de... Han anat d'ajuntament tornant tant com han pogut a les nominacions, però hi ha hagut un moment que els interessos feia que allò no es pogués allargar més. Ja.
Sí, però ja han avançat. La presidenta de l'Acadèmia ha fet una introducció a la lectura de nominats, que a la gala hi haurà un record sobretot a tota aquella gent afectada, morts i gent que ho ha perdut tot en aquests incendis que els toquen tant de prop. I també han anunciat que no hi haurà actuacions musicals de les cançons nominades, perquè volen centrar-se més a explicar com treballen els autors d'aquestes cançons, més que no pas veure els números musicals, quan l'edició de l'any passat, el moment més àlgid, va ser l'actuació de Ryan Gosling cantant I Am Ken. Per tant, això que perdrem els que veurem la gala aquella nit.
Molt bé, doncs ja ho sabeu. Emília Pérez, The Brutalist i Wicked són les tres que tenen més nominacions i, per tant, a partir d'aquí començarà allò de la lluita entre les tres pel·lícules, a veure qui guanya doblegat. Et mulles o encara no?
Jo crec que The Brutalist.
The Brutalist com a millor pel·lícula o la que tindrà més estatuetes?
Com a millor pel·lícula, va.
Molt bé, vinga, doncs.
No facis munyar-me tant ara, encara.
Ara traurem el tall i d'aquí uns dies, el 3 de març, el dia després li recordarem. Marc, gràcies, bona tarda. Passen 9 minuts de les 3, va, recuperem el tema perquè no hem saludat els nostres convidats.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins a les 4, amb la Lourdes Ciuró, advocada, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals, bona tarda.
Molt bona tarda.
I el Ferran Casas, subdirector del Nació Digital.
Bona tarda.
Heu vist totes les pel·lícules que han nominat, o cap ni una, o algunes?
Algunes.
Algunes, eh?
Jo algunes.
Què has dit, tu, Ferran?
Ni una.
Ni una, eh?
Jo tampoc hi vull anar a veure aquest cap de setmana, si pot ser aquesta de Conclave.
Va, jo l'he anat a veure, Conclave, amb unes expectatives bastant altes.
Això.
I vol dir que no les ha satisfet, eh?
Perquè
la volien veure,
A veure què us sembla. A més, tothom posa en aquest... No? En Marc ha sigut molt prudent, no? Amb el final i tal, no?
No facis spoilers, no, eh?
No faré cap, ni un ni mig, però, bueno, jo trobo que les expectatives, per mi, per lo menys...
A vegades és un perill, les expectatives. Vas a veure una pel·lícula amb expectatives molt altes i et decep, o vas amb una amb expectatives molt baixes i dius, encara.
Hi ha uns actors que realment ho fan molt bé i està tot molt ben ambientat, etc. A mi se'm va fer una miqueta llarga i al final no em va sorprendre. O sigui, vaig trobar que era una mica forçat.
Ara trucarem al Toni de la Torre per si necessita col·laboradors per la Finestra Indiscreta. Doncs aquí en tenim uns quants que poden anar els divendres a fer la Finestra Indiscreta.
Digues-ho.
Ja sabeu que el primer tema no serà sobre les nominacions als Oscars, però ens ve des de fora. I si avui és dijous, saludem l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
Has vist les pel·lícules, no? Tens opinió?
No, encara no. La veritat, vaig molt endarrerida.
Jo també, vaig tard. No em dóna la vida per fer-ho tot. A veure, què ens vols proposar?
Mira, m'agradaria parlar d'una dèria que tinc des de fa molt de temps. Li he dedicat dos llibres, de fet, en aquesta dèria.
Home, doncs així realment estàs molt endarriada, eh?
I és aquesta. És a dir, fins a quin punt som el resultat o som responsables, partícips, hereus i deutors del que varen ser els nostres avis, no? I ho faig a partir de dues coses que han passat aquesta setmana. Un és el discurs del guionista de Casa en Flames, Eduard Sola, als Premis Gaudí, que ha estat molt comentat, en què ell va reivindicar l'èxit col·lectiu de les migracions gràcies als serveis públics, que varen aconseguir que ell sigui on és, tot i venir d'una família humil. Sola va parlar del seu avi, que va venir de fora, era analfabet, va progressar, ara ell pot escriure. No entrem en el tema de la paraula xarnego, perquè aquest seria un altre debat. Quantes generacions han de passar per deixar de ser xarnego? O també podríem parlar de la incongruència de dir que una persona és immigrant de segona generació, de tercera generació, que no té cap sentit, perquè si ets fill d'una persona migrada, tu ja no ets una persona migrada, no? Això és un altre tema. Quedem-nos en l'avi, que arriba aquí sense res, i el net, que guanya un premi com a guionista, la qual cosa, efectivament, és un triomf. Però és que, a més, aquesta setmana també hem sabut que els avis materns d'Elon Musk eren simpatitzants del nazisme. Varen donar suport a Hitler, eren del Canadà i es van traslladar a Sud-àfrica perquè admiraven el règim de l'apartheid. Tot això ho explica el pare d'Elon Musk. I hi ha gent que diu... que ja no hi ha cap dubte que Elon Musk financia partits neonazis perquè és net de qui és. La meva pregunta és si realment és així. És a dir, serveix com a prova el que varen fer els avis o el que varen ser els avis per justificar el que és un mateix? Perquè a mi jo ho trob molt determinista. Perquè aleshores hauríem de respondre pels actes dels nostres avis, dels nostres besavis, dels nostres rebesavis, i així fins quan, no? Per mi, Elon Musk és nazi perquè ha fomentat i ha difós discursos nazis i ha fet la salutació nazi, i no perquè els seus avis ho fossin, no? I en el cas del discurs de Sola, que, pobre, ho està passant molt malament per tot el rebombori que ha generat, i he de dir que me va agradar el discurs, perquè ja estic en part d'acord, però també m'ha fet pensar en tot això, arran d'aquest discurs, trob que potser has esbiaixat parlar de les conquestes socials dels nostres pares i dels nostres avis com si nosaltres en formessin part, no? Com si també en fóssim partícips. Quan justament una de les coses que jo retrec a la meva generació ha estat que ho donàvem tot per fet i que no calia ni tan sols vetllar per allò que ells havien assolit, no? És a dir, la lluita dels nostres pares i dels nostres avis era molt clara, sí que varen aconseguir uns drets i unes llibertats, que després a mi em fa l'efecte que no hem defensat com calia i que no hem valorat prou, fins al punt que ara normalitzam la vulneració de molts d'aquests drets i llibertats, no? Perquè si realment haguéssim aconseguit entre tots una societat més igualitària de progrés, no hi hauria els problemes que hi ha en l'educació, en la sanitat, la llei de dependència, l'habitatge, que fan que sigui complicat mantenir aquesta igualtat i sobretot provoca que perdem els valors essencials per mantenir-la. I a més, es pot generar la confusió que aquests valors depenen dels nostres avantpassats, quan no té per què ser així. És a dir, imagineu la quantitat de gent d'esquerra que tenia avis franquistes, per exemple, no? O a l'inrevés. Som hereus de la ideologia dels nostres avantpassats i, en el cas que sigui així, fins quan ens n'hem de fer càrrec? I el mateix passa amb les classes socials. Si ara hi hagués una guerra entre classes, quina seria la generació que determina que formen part d'una classe social o una altra. Les famílies en què ens han educat, no perquè ens facem rics, sinó perquè ens sentim realitzats amb una feina, per exemple, en una societat en què suposadament hi havia d'haver igualtat d'oportunitats, aquelles persones que hem estat milaulistes fins als 36 anys, com és el meu cas, i ens hem trobat en situacions de precarietat, que no heretarem res, això té menys mèrit pel fet que els nostres avis eren de bona família? I aquí ja s'ha preguntat. Mm.
Ara sento la vostra opinió, però deixem fer un parèntesi, perquè com que la Llucia ha dit l'Eduard Sola, que ho està passant malament per tot això, deixem fer un petit comentari mig en broma. L'Eduard Sola no té xarxes socials. A Catalunya Ràdio tenim un company a Esports de Girona, que és Eduard Solà, amb accent. Les seves xarxes socials són @EduardSolà, sense accent.
I el
pobre Eduard li estan fregint Twitter i Instagram amb felicitacions, insults, peticions d'entrevista. Hola, Eduard, que te queremos hacer una entrevista después de tu discurso. No sóc jo. Jo sóc un altre Eduard Solà. I el pobre Eduard de Girona, de Catalunya Ràdio, està fregit perquè a través de les xarxes socials estan arribant de tot, eh? Des d'insults fins a felicitacions i passat per entrevistes.
Entre això i que el Girona no acaba d'anar
bé. Sí, no li acaba d'anar bé. No ha estat la millor setmana, l'Eduard Solà. No, però vaja. Tanco el parèntesi, si em permeto la broma, però la pregunta que fa la Llucia realment és profunda. És a dir, fins a quin punt hem de ser o se'ns ha d'associar el que van fer o el que pensaven els nostres avis, jo afegeixo els nostres pares, els nostres tiers, perquè a vegades perquè algú té un familiar que és d'una determinada manera t'acaben marcant en el teu futur.
Totalment.
Com ho veieu?
No, també depèn de com ets tu. Bueno, no, també no. Totalment depèn de com ets tu. És a dir, primer, el tema és molt complex, és veritat que pot ser un argument, no? Allò de fill de pat o patet, i que segurament a una persona que no coneixes de res, si tens una opinió formada sobre els seus pares o sobre els seus avis perquè els coneixes o perquè eren coneguts, doncs pots tenir com un prejudici cap a ell, però després nosaltres som el que heretem. Nosaltres heretem, podem heretar un privilegi, podem heretar una determinada lluita dels nostres avis o una tradició, però no necessàriament hem de ser partíceps. És a dir, podem ser, com deia, beneficiaris, però la persona ha de poder decidir a què s'associa i a què no dels seus avantpassats, no? I si tu et tires pel tobogan, no?, de l'herència familiar que reps, en alguns casos, no?, i dius, a mi ja m'està bé intentar, i segurament pot ser que ho tinguis més fàcil per intentar fer el mateix i compartir els mateixos valors que han compartit els teus pares i els teus avis, i no només parlo de política, parlo doncs, de tradicions, de formes de vida, de la relació amb els altres, o canviar-ho, no? Si pots decidir això, si et tires o no et tires per aquest tobogan. I estic d'acord amb el tema del determinisme, que hi és, que influeix molt a la nostra societat, però hi ha un munt d'exemples, per bé i per mal, que li han donat la volta.
Jo estic molt d'acord amb el Ferran i amb el que diu la Llucia. Jo crec que cadascú som fruit de les nostres circumstàncies, en una part, però, per exemple, si fóssim hereus o tributaris del que hem viscut a casa només, com explicaríem que en una família hi poden haver 3, 2, 1... Bueno, un no és el cas, però a partir de dos fills que cadascú és diferent, no té res a veure amb l'altre, i tothom diu, com pot ser que s'han estat criats igual, acabin sortint tan diferents? Tampoc estan criats igual, perquè les circumstàncies de quan va néixer un, poder, l'altre encara no hi era, per tant vas fer coses amb el primer que no fas amb el segon o amb el tercer.
Sí, sí.
Per tant, cadascú jo crec que és fruit de les seves circumstàncies personals, que a nivell d'ascendència familiar hi pot haver una tendència doncs, a veure o a combregar amb allò que has vist a casa, però perquè tu estàs predisposat a ser-ho, a ser una persona doncs, tributària del que has vist a casa, però en general les circumstàncies que estàs vivint en el dia que tu estàs doncs, desenvolupant-te com a persona ja adulta i tot el teu bagatge fins llavors fins a arribar-hi depèn exclusivament d'aptituds, actituds, voluntats, capacitats, esforç, sacrifici, que parlàvem l'altre dia. I jo crec que en bona part el que diu el Ferran també del tema del prejudici. Ens és molt fàcil dir, bueno, aquest, uf, a casa seva eren tal o eren qual, és... però aquella persona que no coneixes segurament et trobaries amb alguna sorpresa si tinguessis doncs, la possibilitat de conèixer-la amb més profunditat.
El que passa és que, i segur que ara el sentit també la Isabel, però segur que tots, quan ens fan la pregunta directament com ha fet la Llucia, i reflexionem i donem-la una resposta, que és no, home, no, no... Però a vegades, no, sense voler, diu, no, és que aquest ve de família, no sé què, no, és que aquest té aquest, saps? No, és que el seu pare...
Ja tenia tot fet, no?
No, clar, és a dir, que,
revés, sí, sí.
Encara que tots, quan parem i reflexionem, veiem clar que no hauria de ser, després... No? Bueno, no sé, Isabel, digues.
Bé, jo crec que nosaltres ens conformem essencialment per al que hem viscut i ens han ensenyat. És a dir, som producte de la nostra educació i, per tant, som producte d'allò que hem viscut exteriorment, però també a nivell familiar amb pares, avis, amb aquell entorn que ens ha acompanyat. I això també té a veure amb la transmissió de valors. Sí que és veritat que hi ha famílies doncs, que fan una... no estàs condemnat, diguéssim, a pensar el mateix que pensava la teva família, perquè precisament els efectes exteriors i tal com tu ets van canalitzant les teves inquietuds, etc. Però jo sempre he defensat que no una qüestió genètica, sinó una qüestió ambiental, és a dir, que els fills són producte d'allò que nosaltres hem anat ensenyant i hem transmès, no? És a dir, tu parlaves de la diferència entre els fills, és evident, no? Però hi ha una sèrie de valors, que la Llucia també parlava dels valors, no? Jo crec que una de les qüestions que ens conformen són els valors que hem anat visquent, no? I jo crec que sí que seríem resultat de tot el que de bo ens han pogut transmetre les nostres famílies, els nostres avis, i jo diria que no estem condemnats a que se'ns etiqueti per allò de dolent que han fet els nostres pares o els nostres avis. Jo dic sincerament, perquè crec que quan tu demostres qui ets i com et mires al món, no pot ser que perquè algun avantpassat teu, parent teu, doncs té unes actituds més racistes, més classistes, menys classistes, allò et condemni, no? Tu, Llucia, parlaves dels valors, i jo crec que precisament una de les coses que ens passa com a societat és que aquells valors que els nostres pares i els nostres avis van haver de fer-se seus i defensar, hem deixat masses vegades que es donguessin per fet. I la nostra generació el que ha fet és poca pedagogia, poc combat, i el que ha passat és que tenim ara una societat que té molt poca memòria del que va costar assolir tots una sèrie de fites. Avui parlàvem ara, en les notícies inicials, d'aquest divorci que el Tribunal Europeu ha dit que d'acord, que tenia raó aquesta senyora per dir que no volia anar al llit.
El fet de no tenir relacions amb el seu marit no és motiu que justifiqui...
Fixeu-vos una cosa, la legislació espanyola tu no has de donar cap motiu, senzillament em dóna la gana de divorciar-me, punto pelota. És a dir, com les coses hem d'anar dient, escolta, ulls vermells. I només una cosa, amb això que dèiem dels valors, jo sóc producte de, i ho vaig anar a la part concreta, no?, neta de burgesos republicans que se'n van anar exiliats, filla de burgesos ambientals, però que amb uns valors progressistes que segurament, jo no sé què votarien ara els meus avis i els meus pares i els meus oncles, però segurament ens trobaríem amb un fons comú, que és que voldríem que la nostra societat prosperés amb una voluntat de consens social, no? I jo crec que tot allò de bo que ens hagin pogut ensenyar som hereus i ens conforma, i el que no pot ser és un lastre allò que considerem que s'han equivocat, no? Jo crec que som hereus de les nostres famílies i del nostre ambient i del que hem fet i de les nostres avis, però també som, no podem ser esclaus d'allò que no van fer bé.
No, i a vegades hi ha molta gent que es rebel·la contra
totalment.
Si els valors que t'han volgut transmetre a tu no t'han acabat de convèncer...
Siguin progressistes o siguin conservadors,
igual, la meva família era del tot progressista i jo crec que no estaven encertats. Exacte. I que per tant s'ha de ser molt més conservador.
Cadascú
és lliure d'utilitzar o no aquesta herència que rep.
Sí, no, i la Isabel ha dit que els nostres pares ens moldegen, diguem-ne, i és veritat, sobretot en una primera part de l'etapa de la vida, però després influeix molt l'escola, influeixen molt els amics, influeixen molt les parelles, influeix molt l'entorn laboral, sí, és a dir, al final...
Estaríeu d'acord que, per exemple, quan trobes una reunió familiar on hi ha hagut una base piramidal molt consustancial en el que són, hi ha una sèrie de coses, per almenys a mi em dona aquesta sensació, no? És a dir, que es nota que formen part d'una mateixa família. A l'hora de defensar segons quines coses, o d'una mirada de la vida, no? Sí. Que no vol dir que els nostres fills no siguin molt diferents, evidentment.
Però no té per què ser obligat.
No, no, en absolut. No, no, però que a vegades es nota, és a dir, dius, aquests es nota que són germans.
Jo crec que són circumstàncies, que no es pot generalitzar. Perquè moltes vegades el que tu intentes amb els teus fills, i parlo com a mare, és que veguin els valors, transmetre allò que tu consideres que és bo, que és sa, que és necessari, que és important, però potser ells tenen una altra vara de mesurar. És el que deies una mica tu, Òscar. Escolta, doncs la meva mare sempre havia defensat segons que, i trobo que està completament equivocada. Sí. I aquesta idea se la formen a mesura que viu i són producte de les seves circumstàncies i realitats, no? El que sí que hi ha, jo penso que hi ha un empel, perquè a mi m'agradaria molt que fos així, que poguessis transmetre els valors i que els fills els poguessin seguir, no? Perquè penso que els que jo defenso són bons, no? Però no és així sempre. Però jo crec que sí que hi ha una qüestió que no és el cas que diu la Llucia, però la genètica. O sigui, hi ha genètica que predisposa a determinades conductes.
Jo això ho trobo... A mi no, o sigui, jo ja estic absolutament en contra.
No, o sigui, és a dir, hi ha... Hi ha, per exemple, jo que soc d'un poble molt petit, de Capafonts, no? Hi ha cases que, i allà es coneix tothom i bé, que tenen unes tendències. I tots els membres d'aquella tendència en són. Hi ha una casa que són molt treballadors, i tota la gent són treballadors. Hi ha gent que no en són gens.
Jo això em sembla... Això sí que em sembla d'un determinisme pervers en si mateix, eh? És a dir... Jo com que la genètica trobo que... La genètica és a dir... Hi ha coses que és com... Mira, si toca néixer amb un tercer o no toca néixer amb un primer.
El que constato.
Sí, sí, sí.
El que es manifesta.
Pot ser que sigui així, però pot ser que sigui que no. O allò que es diu sempre, que tan emprenyador l'ovella negra, no? Perquè tota aquella família, com deia la Isabel, doncs... comparteixen una sèrie de valors o es poden a vegades identificar amb un mateix patró i n'hi ha un o n'hi ha dos, doncs, que entre cometes se surten d'aquest clixé i és aquesta expressió que jo crec que és desafortunada, però...
Sí, ovella negra, no?
Ovella, sí, sí, en el sentit, sí, sí. No? O aquesta casa són tots molt treballadors i
però
aquest
canvi,
no ho
aquest,
és.
No?
O
no
són
és.
Tots molt sí, conservadors sí. I aquest és de ran.
Està descarrilat, sí, està descarrilat. Sí, sí, sí.
Ja ho veus, Llucia, l'embolic que m'has generat. Ja dos quarts.
Perdona, però allà ve de dos llibres pensats.
Sí, sí.
La família sempre és un gran tema.
Les 3 de la tarda.
El que no sabem és si té tesi o no, perquè has fet dos llibres, Llucia, però no ens has dit tu a quina conclusió has arribat amb
no,
els dos llibres.
No, he arribat a la conclusió que qui entén la pròpia família és capaç d'entendre el món i que les famílies, com el fet de ser d'una illa, són al mateix temps refugi i llast. Un no pot deixar de ser d'una família, ni pot deixar de ser d'una illa, i s'hi pot refugiar, però al mateix temps la porta sempre a sobre, no? És a dir, és les dues coses, refugi i llast. Això és la meva conclusió, que...
No, que no...
Però encara escric, per tant, no he deixat d'escriure, per tant, potser no he arribat a la conclusió final.
T'anava a dir que és la teva conclusió, que no contradirem, perquè tu has fet dos llibres i nosaltres tots just ens hem posat a pensar durant de fa 10 minuts, vull dir que ho deixarem aquí. Llucia, gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé, no fa
res. Com que falten 2 minuts per 2 quarts, fem una cosa, fem ara la pausa per la publicitat, perquè si no ens embolicarem, perquè ens embolicarem, que ara ve tot el que va passar al Congrés dels Diputats, i llavors no tindré temps de fer la publicitat.
Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 25 de gener. Descobreix tots els graus i coneix els nostres alumnes.
Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Al febrer, vine a BCN Clàssics.
Celebrem el 50è aniversari dels 12 violoncel·listes de la Filarmònica de Berlín amb obres de The Beatles, Astor Piazzolla, John Williams i molts més.
I ens emocionarem amb Midori i l'orquestra de la Suisse Romande i la gran consagració de la primavera d'Stravinsky.
Més informació a bcnclassics.cat.
A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu. A casa.
Amb el patrocini de Caprabo. Preus bons sempre.
Històries divertides, misterioses, emocionants. Les aventures dels Beta al Charlie Saura.
Us encantarà.
Troba el llibre a la botiga 3CAT i als punts habituals. Beta!
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine a directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum, perquè per fi sentiràs un anunci que t'ajudarà a guanyar més diners. Si ets taxista, registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 de maig. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber. Puja. S'hi apliquen condicions.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
Són 3:45. Òbviament, durant la publicitat ha continuat el debat sobre el determinisme o no, sobre si la família ens marca o no, però passem pàgina.
I el poble de la Lourdes.
Passem pàgina. Va, més coses. Som el dia després del que va passar ahir al Congrés dels Diputats. Ja sabeu que no es van aprovar els decrets lleis presentats pel govern de Pedro Sánchez amb el vot contrari dels partits que sempre han estat a l'oposició, Partit Popular i Vox, i també de Junts per Catalunya. El govern espanyol no té pressa per recuperar les mesures socials que es van derogar ahir. El Partit Popular i Junts, que hi van votar en contra del macrodecret, s'ofereixen per aprovar de nou les rebaixes en el preu del transport o la pujada de les pensions, però el president espanyol, Pedro Sánchez, no vol concretar los calendaris i els acusa de provocar dolor social.
La pregunta seria, ¿de verdad aquellos partidos políticos que ayer votaron en contra? Porque fíjese, se podrían haber abstenido. Sus ciudadanos, los que confiaron en ellos en las últimas elecciones, les votaron para que no se revalorizaran las pensiones, para que se bloqueara el transporte público, para que no llegaran las ayudas de la DANA a los municipios afectados.
Però ara estem, podríem dir que, en la batalla pel relat. Els socialistes intenten fer aquest relat, és a dir, la culpa és del Partit Popular, de Junts per Catalunya, perquè no van aprovar aquestes mesures, i, en canvi, des de Junts per Catalunya, des del Partit Popular, es veu radicalment diferent. Avui, l'expresident Carles Puigdemont i Alberto Núñez Feijóo acusen el president espanyol, a Pedro Sánchez, d'ara allargar intencionadament aquesta situació només per treure'n un rèdit polític.
Cada dia que passa, cada setmana que vulguin utilitzar per desgastar-nos, és un dia i és una setmana perduts en benefici dels ciutadans.
És mezquino la proposta del govern de un trágala a totes sus polítiques econòmiques utilitzant a los pensionistes o a la gent que utilitza el transport públic o a los valencianos. És immoral.
I estem en aquesta lluita de relats. Els uns diuen que no van prosperar les mesures pel vot contrari de Partit Popular i de Junts, i els altres diuen que, com que el govern socialista va intentar colar una vuitantena de mesures en un únic decret, sense negociar-lo prèviament, doncs fa que no es pugui passar d'aquesta manera, i demanen que es presentin les mateixes mesures, però per separat, per poder aprovar les que sí que els agraden, com la pujada de les pensions o la rebaixa dels transports, i, en canvi, no aquelles que no els agraden. Com ho veieu tot plegat?
Que no és extraordinari, no? Que és un clàssic i ja estem molt acostumats. És a dir, cada cop que cau una mesura important, sobretot a l'àmbit econòmic, o, per exemple, que no hi ha pressupostos, és un discurs que sentim. Perquè és veritat, perquè el fet de que, com que normalment, doncs, per exemple, en el cas dels pressupostos, no? Com que els pressupostos sempre solen ser expansius, és a dir, sempre sol haver més diners el 2025 que el 2024 i més el 2024 que el 2023, doncs sempre hi ha qui deix de tenir possibilitat de rebre més recursos o de beneficiar-se d'aquells pressupostos. De fet, ara, doncs, l'any passat no hi va haver pressupostos ni a Espanya ni a Catalunya, i aquest any, doncs, sembla que anem
pel
mateix camí, i els comuns, que no van fer possible els pressupostos catalans de l'any passat, doncs ara estan criticant tot allò que s'ha perdut per culpa de la votació de Junts. I, en tot cas, però, el que sí que jo crec que han de fer els partits és triar bé quines batalles donen, i triar bé en quin moment apreten en el botó de fer perdre una votació al govern. I si és prou rellevant fer fer perdre aquestes votacions i assumir aquest desgast que està assumint ahir i avui, per exemple, Junts i el Partit Popular, en el cas de Junts, per una qüestió de confiança, que és fer un debat al Congrés dels Diputats, si realment això està justificat i val la pena triar bé les batalles. I després, sobre el mecanisme i sobre l'eina i sobre aquests decrets òmnibus, i això que estem sentint, que tant Alberto Núñez Feijóo com Carles Puigdemont estan dient de, ostres, això es podria separar, es podria fer una votació separada perquè hi ha mesures socials amb el transport o amb les pensions que sí que ja estem a favor, tenen raó, però ells també saben, perquè ells també ho han fet, que tots els governs utilitzen aquests decrets òmnibus per dir, si vols això, és a dir, si vols que hi hagi pensions o que hi hagi rebaixes al transport, doncs t'has de menjar tota la resta. Sense anar més lluny, l'última experiència que tenim gran a casa nostra amb això va ser l'any 2011, estiu del 2011, quan Artur Mas va presentar tres d'aquests lleis, els decrets òmnibus, que modificaven 90 lleis i més de 600 articles d'aquestes lleis. És a dir, que tenien un impacte legislatiu molt gran i es votaven de forma agrupada. Aleshores ho van acordar amb el Partit Socialista. Però vull dir que és una... Que és un mecanisme que ens pot semblar més o més malament, però que té a veure amb l'economia de la tramitació parlamentària,
el que passa...
i que els governs doncs, ho fan servir... bueno, és a dir, l'oposició i els socis de govern tenen les seves eines i tenen la seva força, i el govern també té les seves eines, i una d'elles és aquests decrets òmnibus.
El que passa que els pactes prèviament, és a dir, que Artur Mas va anar tenia garantit el suport del PSC, ahir el PSOE no tenia garantit el suport.
Quan els va presentar, no. I, per exemple, va treure el tema de l'urbanisme, recordo, els debats que hi va haver, va treure el tema de l'urbanisme.
Jo voldria posar el focus en el fet aquest. O sigui, no hi ha pressupostos.
No.
El deure principal era pressupostos negociats amb aquelles forces...
S'està incomplint la Constitució.
Que va comprometre a desenvolupar a canvi d'unes contrapartides, sí, sí, que és l'ABC. Primera, manca de pressupostos, el primer problema de Pedro Sánchez. Segon problema, ha posat 80 mesures via decret, que els decrets són per mesures d'extraordinària i urgent necessitat. Per tant, és una utilització que es fa puntual, per exemple, per atendre els damnificats de la Dana. Que, em permeto recordar, que Pedro Sánchez va dir que si no s'aprovaven els pressupostos no hi podria haver els ajuts per la Dana, i la meva pregunta seria, si haguessis tingut pressupostos i la Dana hagués passat al cap de 4 mesos, aquesta gent s'haguessin hagut d'esperar un any? Per tant, no diem, no faltem a la veritat ni a la realitat. L'ús del decret amb 80 mesures sense pressupostos és un trilerisme polític superlatiu.
És un abús.
És un abús. Llavors, el que no es pot estranyar és que li diguin, escolta, no m'enredis més. Jo afegiria, no m'enredis més. Si vols pensions, si vols transport públic, etc, fes un decret per la cosa. Però no oblidis que els teus que tens un govern que no està sustentat per adhesions, sinó que ja et van dir que negociarien, com li va dir Junts, partit a partit, peça a peça, doncs no et pensis que ets omnipotent. Aquests decrets han estat un abús, no hi havia extraordinària i urgent necessitat per tot el que es pretenia aprovar, i ara el que ha de veure és quant temps Pedro Sánchez pensa aguantar sense permetre la pujada del sou dels funcionaris o sense, per exemple, la gratuïtat del transport públic. Perquè això dependrà de Pedro Sánchez tots aquests dies, mesos o setmanes o mesos, que els pensionistes no tinguin actualitzada la seva pensió. I és l'únic responsable. Com sempre dic, per acabar, té la responsabilitat perquè té el poder, té la màxima responsabilitat. Per tant, que no faci politiqueria amb qüestions tan sensibles com aquesta i llavors pretengui carregar el mort a qui no l'ha d'aguantar.
És evident que la capacitat de negociació de Pedro Sánchez amb Junts per Catalunya doncs no va per bon camí, i per tant és el reclam que el president Puigdemont li fa a Pedro Sánchez ja amb l'avís, no?, de la setmana passada de trenquem les negociacions de qüestions sectorials. No? Però el fet de que ahir votés en contra d'aquest decret omnibus és ben bé perquè doncs, no s'ha sotmès a la qüestió de confiança, perquè el traspàs d'immigració, avui he sentit el senyor Castellà que ho deia avui en aquesta ràdio, perquè el traspàs d'immigració encara no és una realitat, tot i reconeguent que s'està treballant, i perquè no hi ha hagut la reunió prevista amb Carles Puigdemont. Per tant, també hem de dir la veritat en quant per què Junts per Catalunya no està d'acord amb aquest decret omnibus, que podríem estar d'acord si està bé o no que col·loquin moltes mesures. Però també hauríem de dir quines mesures són aquestes i amb quines no està d'acord. Perquè a part de les que ja sabem, hi ha el pla de recolzament de digitalització de les pimes, ajudes a afectats de danes, deduccions fiscals per la compra de cotxes elèctrics, modificació del règim de funcionaris, ampliació de l'escut social contra els desaucis, la nova regularització del mecenatge cultural, foment de l'autoconsum energètic i energies renovables, etcètera, etcètera. Per tant, no només parlem, és a dir, amb la negociació de pressupostos, mentre tu fas aquest camí, hi ha una sèrie de qüestions polítiques que tu com a govern fas. Una altra cosa és que Junts per Catalunya vulgui ser el protagonista del discurs.
Deixa'm
acabar, Lourdes, sí, ja aconsegueixes tu. Està molt bé, és legítim, només faltaria. El que passa que jo crec que ha de cuidar fins a quin punt aquesta voluntat d'anar dient a l'altre, que és un triler, pot passar-li factura. Sobretot perquè la ciutadania, amb aquestes qüestions tan sensibles, no pot acabar d'entendre. Sobretot perquè també acaba tinguent un discurs que sembla ser antisistema, quan cada vegada més està posicionat amb una dreta evident, no? Llavors, què acaba passant? Doncs que masses vegades, amb aquesta voluntat de marcar petja, estàs alineant de fent vots amb PP i Vox. I això és una realitat. Una realitat que la ciutadania veu. Més enllà de que podem estar d'acord que el decret omnibus no és la millor manera, que el govern de Sánchez, en la seva debilitat, no està actuant amb una responsabilitat general com per negociar precisament amb un grup tan delicat i tan tendenciosament volent protagonisme com és Junts per Catalunya. Perquè Junts per Catalunya, com altres partits, en aquest cas, una vegada superat el relat del postprocés, és a dir, amnistia, indults, necessita també anar marcant un determinat recorregut ideològic perquè la seva ciutat, els seus votants, sí, trobin sentit a seguir-lo votant.
Jo crec que hi ha una prèvia que és essencial i que estem tritillant la gent de que no se n'assabenta de les coses. La gent veu quina ha sigut l'actitud amb aquestes 80 mesures. Una actitud per buscar un avantatge política que no té de facto. Per tant, Junts té tota la legitimitat per defensar les polítiques que consideri totes, que coincideixin amb qui coincideixin. Perquè sempre s'ha dit, i Junts defensa, que en defensa dels interessos de Catalunya sumarà amb aquell que li doni més rendiment. I això és així. Per tant, no hi ha adhesions prèvies, no hi ha adhesions perquè d'entrada no hi ha una presumpció de bondat en tot el que fa el PSOE i una presumpció de maldat en tot el que fa el PP, perquè per Catalunya són molt semblants en moltes qüestions. Per tant, Junts té tota la legitimitat de voler marcar el seu perfil polític i més quan saps que a Espanya només pots aconseguir avantatge per Catalunya quan et necessiten, perquè quan no et necessiten ni uns ni altres et tenen presents per res. Per tant, des d'aquesta legitimitat i des del saber que Pedro Sánchez sabia que no tenia pressupostos, que és el pecat original, perquè ha faltat a la seva obligació de negociar amb els seus socis que el van fer president. Per tant, sabent que hi havia aquesta mancança de pressupostos, pretendre colar ara un decret de 80 mesures, per mi és un abús de dret, sincerament.
Jo crec que aquí el que hi ha és una aproximació o poc realista o avantatgista de Pedro Sánchez i del govern espanyol a quina és la seva situació. Perquè crec que aquests decrets òmnibus, que, com he dit, no són una cosa extraordinària, clar, el que busquen és guanyar 10-0.
Exacte.
No? Perquè tu pots dir, bueno, a mi m'interessa salvar el tema de les pensions o salvar el tema del transport. Doncs això ho faig per una banda i per una altra banda faig alguns altres temes que potser no són tan prioritaris socialment o que no són tan urgents, però que jo vull debatre políticament i vull intentar tirar endavant, no? Però no, ell busca guanyar 10-0 i aleshores es troba en aquesta situació. I això té un perill, que és que això visualitza una realitat que no li és gens favorable al PSOE, que és que al Congrés dels Diputats hi ha una majoria de dretes. I ho hem vist amb temes com l'habitatge, ho hem vist amb el tema de la fiscalitat a la banca o a les energètiques, amb debats que hi ha hagut. I visualitzar aquesta debilitat, jo crec que al govern espanyol li va malament. És a dir, jo li recomanaria que intentés guanyar 6-4 i no 10-0 i intentar treure algunes de les coses, perquè si no projecta una debilitat. I hi ha una cosa que malauradament ens hi estem acostumant, no?, de que ens parlen, sobretot a Catalunya, no?, es trasllada com una imatge de que com aquesta nova normalitat i de que tot va tan bé i que tot s'ha pacificat tant i que ara torna a la gestió, però al final estem normalitzant que no hi hagi pressupostos a la Generalitat de Catalunya per segon any consecutiu, que tampoc hi hagi pressupostos a l'Ajuntament de Barcelona, que en el cas de la Generalitat de Catalunya ni tan sols s'hagi fet l'esforç de presentar-los. En el cas de l'Ajuntament es van presentar la setmana passada i quatre dies després l'alcalde va decidir retirar-los quan va veure que no tindria el suport dels comuns, i ens parlen sempre i n'hem sentit a parlar els darrers anys i ens n'hem cansat de la importància de respectar la llei, de respectar la Constitució, que són les taules de Moisès, que són absolutament sagrades. I ara us llegiré, per si hi ha oients que no ho saben, Constitució espanyola, article 134.3. Diu, el gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior. Vol dir que durant el mes de setembre Pedro Sánchez hauria d'haver presentat pressupostos. Després es poden aprovar al desembre o es poden aprovar al març.
O no aprovar.
Però el fet és que estem a 23 o 22
de gener. 23 de gener.
I no hi ha pressupostos presentats, i s'està incomplint la Constitució.
I no passa res.
Si no ets independentista, suposo que no passa res.
I una informació de servei.
Però em sembla...
Informació de servei. Segueix seguint un error no incomplir la Constitució.
Una informació de servei.
Un error o una il·legalitat?
Una il·legalitat.
És dir, que...
Deixa'm una cosa, una informació de servei, amb el tema de l'escut social dels desnonaments. Això no entenc com pot ser possible que forces polítiques com Sumar o Podemos no ho denunciïn. L'escut social tal de suspensió dels desnonaments porta cua d'un decret 11-2020 que va fer el gobierno per les circumstàncies de la Covid, on va suspendre els desnonaments perquè aquella causa de moltes persones que havien perdut la feina, no podien pagar els lloguers, per tant hi havia una suspensió d'aquells desnonaments. Avui, 2025, no hi ha cap supòsit que permeti emparar ningú amb aquell supòsit de Covid. Potser per la Dana, per analogia. I els jutges, de fet, els jutjats cada dia estan desestimant suspensions per aquest concepte. Per tant, jo crec que ja n'hi ha prou de jugar amb els sentiments tan sensibles en qüestions com aquestes. I aquí faria una alerta molt forta a tot el que és la comunitat legislativa del Congrés dels Diputats.
Jo diria que al final el que acaba passant és que la ciutadania acaba percebent que quan un partit té... sense treure valor al descrèdit que representa i la il·legalitat que representa no tenir els pressupostos aprovats, evidentment. Tenir pressupostos aprovats és el pilar fonamental per poder prosperar en la següent legislatura. Però dit això, jo crec que fins a quin punt es calibra que la ciutadania, quan hi ha mesures... no només la de l'escut social, que jo et diria més enllà de la situació de la Covid o de la Dana, hi han qüestions molt intrínseques a les societats que impliquen una protecció per persones, que famílies que estan en situació de franca debilitat.
Però amb aquest decret, que és el que es prorroga, no queden cobertes.
Un ha de pensar, d'això que no em presenten, si al final la pregunta és molt clara, és a dir, de vostès, d'aquest decret omnibus, que hi ha PNV que ja estava d'acord, Esquerra Republicana que ja estava d'acord, és a dir, de tots aquells que ja qüestionaven el propi contingut, que hi hagués tant allau de propostes, però va considerar que hi havia una prosperitat per la ciutadania a l'hora d'aprovar-ho. Resulta que Junts per Catalunya, PP i Vox consideren que no, i voten amb aquesta alineació. I ja està, el discurs és aquest, molt clar
molt
senzill.
És molt bàsic, Isabel, que no fa per tu.
No farà per tu. És a dir, tan bàsic que representa que la ciutadania el que percep és que aquelles mesures que resulta que en els bascos, Esquerra Republicana, a Sumar, etcètera, els hi semblaven que eren...
Què demanes? Vots per adhesió? Perquè fet l'altre.
Perquè la societat pogués avançar. I resulta que Junts per Catalunya, PP i Vox, diu que no.
Junts defensa una altra cosa.
Una altra vegada, deixar clar que està castigant a Pedro Sánchez. Castiga tota la ciutadania, i així és de clar.
Jo no ho veig així de cap manera.
I no us posareu d'acord, per tant, no deixarem aquí, perquè si no estarem 4 dies discutint. I falten 12 minuts per arribar a les 4, perquè me'n vull anar als Estats Units. No fa ni 3 dies, perquè farà 3 dies a les 6 d'aquesta tarda, que Donald Trump és president dels Estats Units, però avui tenim un nou capítol que evidencia la seva determinació per escapçar les ideologies que per ell no són acceptables a l'administració pública. Ara amb una carta enviada als treballadors de l'Estat, als treballadors públics, per tal que delatin companys que hagin dut a terme polítiques inclusives o de diversitat. Anem a Washington. Francesc Garriga, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu has tingut accés a la carta que estan rebent aquests treballadors públics. Fins a quin punt és literal aquesta petició perquè delatin els seus companys de feina?
El que es demana literalment a la carta és que aquelles posicions laborals que tinguin vinculació amb la implantació de polítiques d'inclusió o polítiques d'igualtat, l'administració Trump creu que s'estan intentant amagar aquestes posicions per evitar els acomiadaments i demana als treballadors que denunciïn totes aquelles persones que tinguin aquestes posicions i que puguin quedar amagades sota llenguatge confús. En tot cas, el missatge arriba per carta, però també arriben reunions, i ens consta que en aquestes reunions s'ha comunicat que totes les persones que hagin treballat en aquests àmbits perdran la seva feina perquè s'entén que el govern no ha de promoure aquest tipus de polítiques.
I entre els treballadors que estan rebent aquesta carta, clar, deuen tenir por, no?, en el moment en què, clar, quan reps una amenaça tan directa, és com per pensar-t'ho dues vegades.
Bé, els treballadors estan molt sorpresos, estan espantats, estan preocupats, perquè la carta acaba amb una amenaça. El fet de no denunciar qualsevol tipus de canvi en la nomenclatura d'un càrrec o en la descripció del treball, o el fet de no reportar que una persona sí ha estat fent aquesta feina, diu la carta textualment que tindrà conseqüències adverses. Per tant, s'amenaça als treballadors que si no expliquen tot el que saben els seus nous superiors, patiran conseqüències. Això ja està passant. S'han fet fora funcionaris, no càrrecs polítics, no càrrecs de confiança, s'han fet fora funcionaris públics amb més de 30 anys de carrera, per exemple, al Departament d'Estat, perquè, segons la nova administració, no anaven alineats amb la política i amb la visió del món que té Donald Trump.
Això és una purga ideològica, directament, no? És una casa, i fins i tot una casa de bruixes. Perquè, clar, estàs demanant a algú que assenyali el seu company de feina.
Sí. Sí, sí, això és el que s'està demanant, que s'assenyali a companys de feina que tinguin intenció d'amagar la seva tasca d'alguna manera. I no només això, s'estan enviant ara tota mena de documentacions per fer un control polític d'algunes agències. Teníem també coneixement que les agències mèdiques, per exemple el CDC, que seria el responsable d'emetre recomanacions en cas d'una pandèmia o en cas d'un vessament químic, doncs donar consells a la població, organismes com aquest han rebut instruccions de no fer cap més publicació a xarxes socials o al web o en lloc comunicacions públiques que no hagin estat abans validades per un delegat polític, o vaja, no es diu delegat polític, però s'entén que és per algun dels nous responsables polítics de l'administració. És a dir, ara tenim un problema de salut als Estats Units. Abans d'emetre qualsevol tipus de recomanació, el missatge haurà de passar per un control d'un polític que validarà si aquell missatge es pot emetre o no.
A veure, que aquí a la taula tinc paraules demanades, Ferran.
És que jo hi ha una cosa que no entenc, Garriga, que és per fer què? És a dir, què és el que pot haver fet un funcionari, perquè ho entenguin els oients, de què estem parlant? És a dir, què pot haver fet un funcionari? Haver defensat, o sigui, és per un posicionament públic d'haver defensat la igualtat home-dona?
No.
Per haver atès una persona LGTBI que ha patit una agressió? És que no ho sé. Vull dir...
No, en principi el que es persegueix són aquelles posicions de treball que estiguessin relacionades d'alguna manera amb la inclusió. És a dir, que si tu tenies una oficina que recollia denúncies per assetjament sexual, doncs això és susceptible de que aquesta persona se'n vagi al carrer. Si tu tenies una oficina que...
Per tant, és retallar tot això. És a dir, el que...
No, retallar no.
El llenguatge en espanyol diu Vox allò de acabar con los chiringuitos.
Tal qual.
Vale.
Però, clar, estàs demanant a un company de dir no, és que aquesta companya meva va tenir, no, o en un procés de selecció, per exemple, va fer una discriminació positiva en favor, per exemple, d'una dona. Això també es podria perseguir?
Sí. Sí. Això és el que es persegueix.
Clar, això no té res a veure, o sí, amb allò que també el mateix Donald Trump havia promès i que Elon Musk és un fervent seguidor de retallades al sector públic? O està relacionat una cosa amb l'altra, o hem de diferenciar una cosa de l'altra?
Va en paral·lel. És a dir, el lema d'aquesta administració és gastem, malgastem molts diners públics, i un dels diners que es malgasten, segons la nova administració, és en polítiques d'inclusió i en polítiques d'igualtat, perquè el lema aquí és no estem contractant en base al mèrit, sinó en base a promocionar gent que no té qualificacions, però que per qüestions polítiques i ideològiques se'ls donen aquests llocs de treball.
Clar, algunes de les mesures que Donald Trump ha anunciat ja sabem que acabaran als tribunals. Ja hem sentit alguns governadors, per exemple, que han dit que alguna de les mesures que ell ha anunciat, per exemple, en temes d'immigració, aniran als tribunals. Aquí també, clar, els treballadors a qui se'ls acomiadi poden anar als tribunals. Altra cosa que els donin la raó o no, però al tribunal deus poder anar perquè t'han acomiadat per una raó així.
Clar, aquí hi ha...
Això
se m'escapa perquè, clar, els funcionaris dels Estats Units estan molt menys protegits que Europa i, per tant, es poden fer fora amb més facilitat. No sé fins a quin punt el govern té aquesta discrecionalitat per acomiadar treballadors tan fàcilment. En tot cas, a molts d'aquests treballadors, de moment, no se'ls està fent fora, se'ls està enviant a casa, en alguns casos, amb el sou. Per tant, diguem-ne que la retallada de moment no s'està produint, sinó que de moment se'ls suspèn de feina, no de sou, mentre es revisen totes aquestes posicions.
No es pot acusar Donald Trump d'haver enganyat ningú. És a dir, això fa dies que ho deia, el que potser molta gent pensava que no gosarà. No, gosa, perquè tot just fa 3 dies que ha pres possessió i ja està prenent mesures en la línia del que havia promès en campanya electoral i que semblaven molt unes posicions tan maximalistes que potser es pensava que no gosaria.
Bé, l'altra cosa és fins a quin punt això acaba resultant, però que està entrant amb molta contundència, amb molta pressa fins i tot, amb molta... Vaja, sent molt efectiu amb algunes coses, sí. Veurem quantes d'aquestes coses que diu que vol fer o que ha anunciat que farà s'acaben produint, però en el que és innegable és que l'actuació executiva està sent molt, molt contundent.
Doncs aquesta és la situació que tenim als Estats Units amb el Francesc Garriga, que a través de les xarxes socials, per cert, s'ha compartit aquesta carta, perquè es vegi que no és una cosa d'oïda, sinó que has tingut accés a una d'aquestes cartes enviades i rebudes per algun dels treballadors.
Perdona, Francesc, sóc l'Isabel Lleuger. Jo et volia preguntar una cosa. És a dir, aquí, quan tu expliques aquest relat, la sensació és que hi ha aquests comissaris polítics, no? I, clar, dins del funcionariat dels Estats Units, clar, nosaltres tenim encara una visió molt europea del que és un funcionari. I en canvi, no tinc molt clar el funcionari si és un gremi que es protegeix entre ells. En aquí sí, no? És en aquí, a Espanya i a Catalunya, el funcionari és un col·lectiu que s'autoprotegeix de qualsevol incidència que un govern determinat vulgui aplicar-los i que els castigui d'alguna manera, a nivell de sou, a nivell de responsabilitats, a nivell de poder de decisió. A Estats Units passa una miqueta això, o al revés? És un col·lectiu que està una miqueta a l'intempèrie de la legislació?
Jo crec que, en general, als Estats Units l'individualisme és molt... pesa molt, i que, per tant, aquí tothom intentarà resoldre la seva situació. Se'n fa difícil veure per aquesta qüestió una revolta de funcionaris, una protesta, una vaga, perquè això pràcticament, vaja, no ho sé, però no és una cosa habitual o una cosa que puguem esperar de forma ràpida. No tinc la sensació que hi hagi aquest sentiment de col·lectiu com sí que potser tenen els funcionaris a Europa.
Doncs haurem d'estar pendent en els pròxims dies, perquè sent tot just 3 dies ja pres totes aquestes mesures, segur que això no només no s'ha acabat, sinó que anirà més a mesura que vagi prenent possessió, no només ell, sinó tot el govern que pugui nomenar Donald Trump. Ho seguirem amb el Francesc Garriga. Francesc, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
I ho deixarem aquí, Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Isabel Lleuger, gràcies a tots tres.
A vosaltres.
No aneu anar cap a casa pensant si us ha determinat la vostra genètica per ser com sou, Vull dir que...
Una mica. Tenim
tema.
Una mica, sí, una mica us ha enviat, però teniu capacitat de rebel·lar-vos i canviar-ho. Ho deixem aquí, una mica de publicitat. Queden 3 minuts per arribar a les 4. Després, com sempre, l'actualitat al butlletí horari i després la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i el seu equip. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Bona tarda de dijous a tothom.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
No sabem si seràs el fundador d'aquella nova startup d'èxit o el líder escollit per aquella gran empresa. Però el que sí sabem és que decideixis el que decideixis, a EAE t'oferim la formació més innovadora per al nou món que ve. Entra a eaebarcelona.com i transforma't en qui vulguis ser. EAE Business School Barcelona. Ready for the new world.
I si renovar casa teva deixés de ser només un propòsit? Comença l'any amb els preus trencadors de Bauhaus per transformar els teus easy en ara sí. Perquè quan els preus pugen, nosaltres els abaixem. Amb descomptes de fins al 40% en calefacció, banys, cuines, decoració i jardí. Només fins al 29 de gener. Bauhaus. Sempre el millor preu garantit.
Tendres. Apassionades. Tímides. Esbojarrades. De cites, n'hi ha moltes, però queda't amb les més bestials.
Cita bestial, segona temporada.
Disponible a la plataforma 3Cat.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
És diumenge, 19 de gener del 2025, i això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Benjamin Netanyahu.
El cabinet va mencionar...
Que endarrereix l'entrada en vigor de l'alto el foc a Gaza i la incertesa és màxima. Diu que no l'aplicarà fins que Hamas no publiqui la llista d'hostatges per alliberar.
Havia de començar a 8:15 del matí, hora catalana. És un quart de nou... de... són 3:15 de... sí, no, són 8:45 del matí i encara estem així.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
La nit dels ignorants 3.0.
Hi ha una plaga de tothom, i tan fàcil que estic d'acord. És una plaga perquè és que tothom, que no hi ha uns correctes lingüistes.
Hi ha un programa de ràdio per fer-hi preguntes o respostes. Què li sembla?
Vale.
De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants 3.0. Què li sembla?
Vale. Ui, d'acord. Bona nit.
Catalunya migdia.